Tenim aquí amb nosaltres, per parlar de tot aquest tema, una persona que en sap i molt de tot això, és el periodista de La Vanguardia, el senyor Enrique Figueredo, autor de llibres com A la velocidad del hachís o el publicat l'any passat a quatre mans amb el Pere Cullell, Mala gente, que és un viatge per la crònica negra en 12 casos reals. Enrique, benvingut, com estàs?
Pues la veritat és que estic bé, sí, sí.
M'alegra, perquè no sé fins a quin punt, a vegades, quan estàs dins d'aquest tant, o estàs rodejat de casos com aquests, que estan al teu llibre, Mala gent, un acostuma sí a mantenir l'equilibri mental. Com es fa això?
Sí, a veure, són molts anys, no, que porto en el món del succés i de la crònica negra, i aquests anys em donen una certa perspectiva de que els temes, diguéssim, relacionats amb la crònica policial sempre havien tingut molta acceptació per part dels lectors i per part dels oients, però la irrupció del true crime, tant en format audiovisual com només àudio, no? Que és el que conec més, no? Perquè el llibre Mala gent està basat en un podcast que fem cada 15 dies amb producció de La Vanguardia, no?
Sí.
I per això estem en contacte amb tantes víctimes i tot això. El que et volia dir és que ha evolucionat molt, però el que ha passat és que s'ha popularitzat, però l'interès per aquests temes ha existit sempre. Si no, ens anem fins a, no sé, des dels anys 60-70, El Caso, no?
Sí, sí, és una obvietat, que la gent està molt interessada per això, crida l'atenció.
El que passa és que els nous suports han donat la possibilitat de difondre-ho d'una manera més massiva. I això, el que únic ha demostrat és que no entén de classes socials, ni de territoris, ni es consumeix una barbaritat. I és possible que aquesta, diguéssim, aquest abast que ha tingut, pues, hagi cridat l'atenció de grans productores i que vulguin, diguéssim, fer el seu negoci.
Evidentment.
I l'única cosa que volia comentar de la teva introducció és que efectivament hi ha coses que són espectacle. I jo crec que és legítim que es faci, com a mi, no espectacle, però un element de ficció. Ha de quedar molt clar. A mi m'agrada molt separar el que és una sèrie de televisió de ficció basada en fets reals com a punt de partida per després muntar una trama absolutament fantasiosa, de lo que és tasques més properes al periodisme que no passa a l'espectacle. Jo crec que tu parlaves de límits, jo crec que aquest és un dels límits.
Si
tu vols fer periodisme i vols fer true crime i vols anar a les fonts, i almenys com jo treballo i com molta gent que també treballa en aquest àmbit, no? Pues vas a la sentència, comproves els fets, parles amb els advocats que van participar en aquell tema, tens possibilitats de contactar, i aquesta és la part més delicada i de la que segurament vols parlar més, que són les víctimes, o supervivents, o diguéssim, les persones més properes, en aquest cas és la pobra mare del Gabriel, no?
Sí, sí. En aquest cas, mira, començo a parlar del cas d'Alcàsser, que estem parlant de possiblement un dels primers i que va ser tractat, hi va haver una crítica importantíssima, perquè es van fer ja directes de televisius des del municipi minuts després de la trobada de les tres pobres nenes.
No era true crime, eh? Això era una altra cosa.
Això és una altra cosa. Però
és un proto... no sé.
Proto true crime.
Això sí que crec que era una televisió espectacle, espectacle del...
Sí,
un espectacle,
sí,
del dolor.
Però jo ho posava aquí com arrel d'una mica d'una imatge de posar ja l'espectacle a les càmeres allà, no? En aquest cas, per fer un... on estava el límit de l'ètica, que hi va haver un munt de crítica davant de tot això,
molt,
eh?
Molt, molt.
Va haver...
Es va llogar al poliesportiu del poble...
Sí, va ser espectacular, allò. Va ser, ostres, on estan els límits?
Hem de fer... Històricament era un moment molt important pel tema audiovisual, perquè les cadenes de televisió privada acabem de comentar. Ara la gent més jove no sap que va haver una època que només teníem TV3 i Televisió Espanyola. I abans
i
només
Televisió Espanyola i la 2.
I la 2,
que
no?
Era la otra.
Clar, llavors va arribar Telecinco i va arribar Antena 3 i lluitaven a mort. I llavors jo crec que això va afavorir que aquesta mena d'espectacle del morbo pur i dur. Això era puro amarillisme.
I ha millorat el tractament. Acabem de sortir a la Patricia, a la mare del Pescaito. Ha millorat el tractament d'aquests tipus de casos?
Pues mira, jo et diré la veritat. Jo crec que en la majoria dels casos sí, es protegeix molt més a la víctima. Només hem de recordar que només fa 35 o 40 anys les fotografies de les víctimes apareixien en primera plana dels diaris. Gent esventrada, amb trets al cap,
sí, sí.
Jo què sé, el segrest de gent... mira el crim de Pedralbes, no? De Cerveto, no? Que va matar els senyors de la casa, aquelles fotos del senyor de la casa com de la dona van aparèixer perfectament. El crim de los Galindos a Sevilla,
sí, sí.
Sortien els morts allà al carrer. Tot això ha canviat molt. Aquí sí que s'han posat límits i s'ha començat a respectar la integritat de les víctimes. Sí que és veritat que a vegades, i amb això jo crec que sí que tenen que veure una mica els magazins televisius matinals, en alguns casos s'ha frivolitzat una mica, se li ha donat tanta canxa, s'hi ha volgut diguéssim, donar-li tantes voltes als casos, que a vegades, no dic sempre, Déu em guardi, no vull assenyalar ningú.
La línia és fina.
Ostres, a vegades se'm fa
tant. Una cosa aquí, que fem equilibris.
Clar, no? I veiem que hi ha un cas, no sé, ara m'estic recordant, el Niño Julen, no?, que es va caure en aquell forat, en aquell pou, no?, allò van ser uns dies d'una intensitat salvatge.
Quina angúnia, allò.
Un seguiment minut a minut, les televisions allà... Bueno, cadascú que faci, que es tregui les seves conclusions, calia, evidentment...
I qui pot posar els límits ètics a tot això? O sigui, un jutge, potser? On està el límit de tot això? És la pròpia ètica del mitjà o del periodista? On està el què?
Personalment, jo crec que sí. I crec que poden haver unes línies deontològiques que poden estar molt clares i que podem fer autorregulació en diguéssim, en organismes com un col·legi de periodistes, etc. Jo no sóc massa amic, això és una cosa personal, de posar massa límits a la llibertat d'expressió i a la llibertat d'informació.
No, jo no sóc gens amic.
No.
De posar cap límit. No,
ja dono, no per això quan em parlen, menys, quan sento la mare del... dir que s'hauria de fer una legislació... Ostres, jo tinc molts dubtes. Jo no seria partidari. Jo seria partidari de fer, si volem, alguna mena d'autoregulació. O, en fi, és que sempre em plantejo, en el cas d'ella, que ella també, quan nosaltres vam fer un capítol al nostre podcast sobre el cal del Pescaíto, ella també es va dirigir a nosaltres d'una manera molt, molt contundent, molt dolguda, no? Jo sempre pensava, i comentava amb els meus caps, no?, de La Vanguardia, que sempre hi haurà coses que li recordaran a la tragèdia, perquè què pot passar-li pitjor a una mare que perdre el seu fill petit o gran? És a dir, passarà per davant d'una escola i tindrà un record del seu fill.
Record, sí.
Veurà un nen caminant pel carrer perseguint uns coloms
i li recordarà.
Tot li recordarà.
Són els propis familiars els que han de posar els límits, o la gent que hi participa per posar un límit a tot o no? Perquè, clar, un arriba, o sigui, un periodista arriba fins on li deixen arribar, també, en certes coses.
On li deixen o on pot.
On pot. Tu pots mirar sentències, pots mirar moltes coses, però quan arribes al testimoni directe, és el testimoni directe el que parla, si vol parlar, i posa els límits al que vulgui parlar, no?
I si no vol parlar, pues, i tu consideres que tens una feina suficientment professional i contrastada com per poder tirar endavant la feina sense el testimoni directe de la víctima, que això a vegades m'ha passat, no ho negaré, i crec que professionalment té solidesa, doncs tiro endavant. Jo no crec que hàgim de demanar permís a les víctimes per poder fer un... Jo no sé, potser després me'n posaran a caldo a totes les xarxes socials. No sé, la vida és així. Però no és la víctima la que ha de dir, oye, este capítulo lo puedes hacer y este no. Escolta, això com ho diga el meu director.
D'acord. Sí, no, aquí entraríem
una altra cosa,
en tipus
que ha...
de llibertat d'expressió, fins i tot d'informació, també, no?
Clar.
Perquè s'interessa...
Home, clar, i hi ha gent que té demanda aquesta informació. Que possiblement nosaltres, a vegades, traiem a la llum casos... Ara estem fent un que no és gaire conegut, de Cantàbria, d'un professor que va desaparèixer, que el van llançar per un acantilat, per un penya-segat al Cantàbria, etc. Bueno, doncs jo he parlat amb tota la seva família, perquè han volgut, perquè per fi algú s'acostava amb ells... No, sí, hi ha moltes visions.
Pot ser una vàlvula d'escapament, no? També de desfogament de les pròpies... de la pròpia família o víctimes, no? També pot ser un punt d'aquests.
Sí.
Per mirar una part d'aquestes...
També és més fàcil si quan abordes el cas està més lluny en el temps que si està molt a prop. Això també facilita... No sé si estem parlant massa tècnicament de fer metaperiodisme, però si acaba de passar una tragèdia és molt més difícil acostar-te a les persones que estan, diguéssim, implicades en aquell fet. I ja no et parlo de les fonts policials, que evidentment les fonts policials, quan han passat 20 anys, xerren pels colzes que quan estan sota la investigació no obren la boca. Yeah. Això és molt diferent. Per això a vegades descobrim coses que en el moment dels fets no van transcendir. I aquesta és una part que a mi personalment m'agrada molt. Quan després d'analitzar-ho tot, jo dic, però jo que sé, un comissari, no? Dius, però esto por qué no lo contaron en aquel momento? No, es que en aquel momento no se podía decir por esto claro. Y por lo otro, pero ahora sí.
Ahora sí.
I això pot fer canviar fins i tot una mica la visió que es tenia popularment d'un determinat cas.
I tu quan, per exemple, entres a fer aquest tipus de post que investigues o mires... quan pares directament amb una víctima o algun familiar, com ho fas per intentar no fer-ho de la manera més delicada possible? Perquè suposo que la manera d'entrevistar aquestes persones ha de ser d'una manera molt determinada i molt delicada per no fer més mal, per no fer la ferida més gran i perquè psicològicament no es vegi massa afectat més del que pugui estar encara, no? Ha de ser difícil, això, no? Enrique?
Mira, m'he trobat perfils de tot tipus. M'he trobat perfils de gent que gairebé comença a parlar i es posa a plorar, però que vol fer-ho. O sigui, no és que no estigui jo burxant, sinó que... o la gent que m'està demanant que els doni escany en el millor sentit de la paraula, és a dir, que vaig amb molt de cuidado i ell està desitjant que aprofundeixi més i que anem més lluny perquè ell vol explicar la seva veritat o el que creu que és la seva veritat. Has d'anar amb cuidado, i fins i tot la manera de preguntar sobre, bueno, su hijo lo mataron, lo asesinaron, a vegades...
És tu, això, eh?
No, clar, clar.
És que em poso amb la pell d'una...
O su hermano, o el seu germà, per exemple, que ara he parlat amb les germanes de la víctima, amb dos, amb les dues hem volgut parlar. Vull dir que la gent es faci la idea de que no tothom és com la mare del pescadito, sinó que canalitzen el dolor d'una manera diferent.
Clar.
I s'enfronten al fet d'haver de rememorar aquell fet d'una manera diferent. Evidentment, si a la Julia Quezada li volen pagar, no ho sé, 15.000 euros perquè concedeixi una entrevista, a mi em sembla que això està completament fora de registre.
Parlem de l'assassina del pescadito. Llavors, ja dit això, seria lícit enriquir-se per un documental com el menor d'edat, com el pescadito, pagar-li a la Júlia...
No, a la Júlia no, però que la productora que ha finançat el projecte evidentment ha de guanyar diners, perquè si no, no es podrà reinvertir amb el següent... Vull dir, no, evidentment a un criminal no se li pot... I aquest és un altre dels límits. No podem glorificar la figura del criminal. Quan ens enfrontem al guió d'una sèrie de televisió, d'un podcast radiofònic, no podem glorificar. A vegades es tendeix a sense voler, a demostrar admiració, perquè evidentment que un criminal pot ser molt intel·ligent, i evidentment que pot ser molt seductor, i evidentment que pot ser molt atractiu, però al tanto has de posar una mica de distància, perquè si no t'acabes enamorant de l'estrangulador de Boston, m'entens el que et vull dir?
Ja, sí, sí.
I això és molt important. I a vegades, jo he vist alguna vegada, i no citaré noms, perquè ara no me'n recordo ben bé, però productes on que s'han acostat d'una manera massa amable cap al criminal, com si volguessin convertir-lo en un atractiu, perquè tu pots fer protagonista un assassí, evidentment, pues jo que sé, aquella sèrie de Netflix del carnicero de Milwaukee, per exemple.
Sí, sí.
És ell tot el rato, però és repugnant. Ningú es pot enamorar aquell tio. No sé si m'explico.
Sí, perfectament. Que no,
no, no podem glorificar...
Ni posar com un heroi, pràcticament.
Exactament.
Ni glorificar
un... I, evidentment, pagar un criminal perquè expliqui la seva versió. Pues, escolti, pues, no,
però no seria il·legal, no?
No, jo entenc que no, perquè no. És veritat que és difícil entrar diners en... O sigui, tu no pots... Això seria entrar en un procés administratiu difícil. No es poden entrar diners a la persona d'així com així. Hi ha una cosa que es diu el pecunio, que és una quantitat mínim, màxima al mes, que et poden ingressar des de l'exterior, sense saber-ho, que no ho sabem ni tu ni jo exactament si la negociació està en marxa i si aquesta dona cobrarà o no. Però en el cas suposat que cobrés, evidentment hauria de cobrar-ho algú que estigui a l'exterior.
Sí, sí, entenc.
I anar entrant-li el diners, o fer-ho d'una manera que no se m'acut com pots entrar certa quantitat de diners, que segur que existeix, perquè si entra droga, com no d'entrar diners, no?, en una presó.
Segurament molts de vosaltres pensareu com se li pot pagar a un assassí o a un criminal perquè expliqui el seu què. Bé, no cal... No és una qüestió moderna, això, eh? És una qüestió, per exemple, se'm ve al cap Albert Speer, que va ser ministre d'armament amb Hitler, quan va sortir de la presó com a criminal de guerra, doncs es va enriquir explicant tota la seva història de la seva aventura al costat de Hitler, no? Per exemple, ho poso un exemple en aquell cas, no?
Que ja s'havia fet bastant ric ja durant el règim nazi.
O sigui, que va ser un...
Plovia sobre mullant, m'entens?
Va ser el nazi més llest de tots, en tot cas, a més li van creure en aquest
el
cas, no?
L'arquitecte de Hitler.
Efectivament, sí. L'arquitecte de Hitler, que aquest sí que va fer tela.
Però bueno, són les seves memòries.
No, són les seves memòries, en aquest cas, explicant...
Si hi ha gent que el vol comprar...
Pagaven una pasta per centre les entrevistes, vull dir, en aquest cas. Bé, en aquest cas, d'aquell llibre Mala Gente, quin seria el capítol? Són 12, no?
Són 12 que estan basats en els guions del Dossier Negro, que és el podcast del que parlàvem al començament de l'entrevista.
Sí.
A mi m'impressiona molt, i és un que va ser dur i va ser molt interessant alhora, que va ser el exorcismo de Almansa. És un cas que va passar a Múrcia, d'una mare i dues amigues seves que van, en una mena d'orgia boja, van començar a creure que la filla d'una curandera, que és una de les protagonistes del cas, va començar a pensar que la seva filla, que tenia, si no recordo malament, tenia 11 anys, ara estic parlant de memòria, no tinc el llibre davant, estava embarassada del dimoni. Imagineu-vos el punt de partida tan boig. Sembla com de quarto mil·lennio. Jo ja sé, jo en soc conscient, però clar, és que va ser un cas bestial.
Però és que estem parlant de coses...
Estem parlant dels anys, començament dels anys 90 a Espanya. Aquest cas va ser... Vam trobar el psiquiatre forense que va examinar les assassines, que li va fer la peritació psicològica, també el que va fer el forense que va fer va examinar el cos de la víctima, de la nena, que la va matar d'una manera molt salvatge, que descrivim al llibre. Això també és un altre debat. Has d'explicar-ho tot, o jo penso que si és determinant per entendre l'abast de lo que estàs explicant,
és necessari, no
tens per què estalviar a la gent. Si no, la gent pues, que decideixi no abordar aquest cas. Per això nosaltres sempre avisem, quan el cas està, diguéssim, que té una part molt crua, sempre avisem a l'oient de que contiene descripciones explícites de los hechos,
sí, etcètera. Sí, sí, això s'ha d'advertir.
L'exorcismo d'Almansa, o aquí a Catalunya tenim el crim de Passanant, que va ser tremendo, va ser l'assassí en massa més important que hi ha hagut a Catalunya als anys 20, que va decidir, com ell era japerut, tenia una enfermedad que cada vegada està més japerut, i l'havien fet fora de l'exèrcit perquè ell volia ser soldat, etcètera, el Josep Marimon, es diu el personatge, sí. Va acabar creient que algú li havia fet un mal d'ulls al poble i va decidir pues, acabar amb tot el poble. Evidentment, no li va donar temps, però va matar diversos nens,
diverses
dones, que estaven, perquè els homes estaven treballant al camp. Ell, com no podia treballar al camp, es quedava al poble i suposadament cuidava a vegades dels nens, etcètera, com una mena de cangur improvisat. Sí. I, en fi, aquest cas també és molt interessant, El crimen de Passanant.
Tot això estarà, ho podeu trobar al llibre Mala gent o Mala gent, està en català i en castellà. Si us agraden aquest tipus de relats, doncs és un llibre perfecte per això. I vull acabar demanant-te una reflexió, Enrique. Per què, en general, ens agrada i ens enganxa tant el true crime? Aquest tipus de capítols, per què tenen tant d'èxit?
Jo crec que per dues coses. Una, perquè és la vida, que d'alguna manera és la vida mateixa, i per una altra, perquè, encara que sigui d'una manera llunyana, sentim una certa identificació amb alguns dels personatges que hi poden estar dintre de la història. Pots reconèixer, en un determinat moment, a una persona que és el perruquer del teu poble, que de cop i volta ha fet no sé què. O sigui, jo crec que la gent s'identifica d'alguna manera, no positivament, no de manera empàtica, però creu reconèixer models socials que ell té molt a prop. I diu, això és una explicació una mica patillera, si tu vols, però com no sóc psicòleg, em puc...
No, jo demanar la teva, tu vols fer...
Jo crec que, primer, perquè és la vida mateixa, i això interessa molt, perquè la mort i la vida estan íntimament relacionades, una sense l'altra no té sentit, i una altra perquè crec que la gent reconeix certs models que els hi semblen propers i els hi genera interès. I això ja podríem entrar un altre dia, el clàssic de mi vecino no puede ser el asesino porque era una persona maravillosa que me saludaba todas las noches y bajaba la basura.
Increíble todo eso, ¿eh? Enrique Figueredo, escolta, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres per fer 5 cèntims.
Ha sigut un plaer, la veritat, com vulgueu.
Un plaer, moltíssimes gràcies, Enrique. Doncs de